Bona tarda, són les dues. Avui a Ràdio Estel estem parlant sobre el problema que suposa la sequera. Dit així, potser podríeu pensar, ai, que pesats, un altre cop aquest tema, ja sabem que fa temps que no plou, ja hem vist les imatges del pantà de Sau buides, però potser donant-vos tres titulars que us expliquem avui, la vostra opinió canvia una mica. El primer, Aigües Ter Llobregat, l'empresa que abasteix d'aigua al 70% de la població catalana, alerta a Ràdio Estel que si continuem igual, en menys d'un any hi poden haver problemes d'abastiment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. El segon, el cap de Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, Enric Velasco, ha alertat també a Ràdio Estel que si en les setmanes que venen no plou, s'haurà d'incrementar la fase d'alerta i això implicarà més restriccions en el consum d'aigua. I el tercer, l'alcalde de Passanant i Belltall, un municipi de la Conca de Barberà, explica a Ràdio Estel que el cost de la sequera en aquest poble de Tarragona ja ha superat els 50.000 euros. Per tant, sí, és cert, és el problema de sempre, però potser ara les conseqüències sí que les començarem a notar.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
La justícia andorrana ja pot citar a declarar l'expresident espanyol Mariano Rajoy per l'operació Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha aixecat la suspensió de la comissió rogatòria.
Els magistrats obren la porta a la petició d'Andorra que investiga Rajoy i els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro per l'actuació de la policia patriòtica al Coprincipat quan van pressionar la banca privada d'Andorra per obtenir comptes bancaris de polítics independentistes catalans.
Anticorrupció demana penes de fins a 21 anys de presó i multa de 3 milions al PDeCAT per la trama del 3%.
La Fiscalia acusa una trentena de persones per delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, suborn, prevaricació, tràfic d'influències i frau.
I el PSOE ignora l'allau de preguntes del Partit Popular sobre qui va posar-se en contacte amb l'expresident Carles Puigdemont per oferir-li una rebaixa del delicte de sedició.
Tant el president Pedro Sánchez com el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska ignoren les preguntes i es limiten a demanar al Partit Popular que no bloquegi la reforma del Consell General del Poder Judicial.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça s'ha acomiadat aquest dimarts de la Champions guanyant el Victoria Pilsen amb una bona actuació dels joves del filial.
Pablo Torre, fitxat aquest estiu, va sortir de titular i va marcar un gol. També va fer un bon partit Marc Casado, que va sortir al camp per suplir a Kessié i va deixar bones sensacions. L'equip blaugrana, que jugarà a l'Europa League aquesta temporada, té festa fins divendres, quan es tornarà a entrenar per jugar dissabte contra l'Almeria a la Lliga.
I en plana cultural, els castellers de Vilafranca han carregat a la Diada de Tots Sants el primer pilar de nou amb folre, manilles i puntals de la història, Olma Giró.
Els Verds ja ho havien intentat ara fa 20 anys. Aquest dimarts, però, n'ha incorporat una nova tècnica, els puntals. El mateix cap de Pinyes de la Colla i pare de l'enxaneta del pilar, Joan Torrents, ha explicat a Ràdio Estel que els puntals permetran aixecar construccions mai vistes.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Augmenten els núvols de cara a les properes hores i les temperatures són més baixes que en dies anteriors. Ahir estàvem amb màximes de 27 i 28 graus en alguns punts del país. Avui màximes en general entre els 18 i els 22 graus, que continuen sent temperatures superiors a les normals per l'època de l'any, però s'acosten ja al que tocaria. De fet, tant demà com també de cara a divendres esperem un ambient més de tardor, però en canvi de cara al cap de setmana tornarien a pujar les temperatures. De moment, aquesta tarda hem de parlar de nuvolositat variable de tot Catalunya, núvols més abundants cap a les comarques de l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, on no descartem algun ruixat de caràcter feble i aïllat. De cara a demà augmenten els núvols a tot el país, precipitacions ja des de primeres hores a punts de les comarques de Ponent, i al llarg del dia anirien afectant també comarques de l'interior. A la resta pot arribar a caure alguna gota, però no és una situació de pluja general, ni molt menys. I a més demà, amb vent de Ponent que serà bastant fort, especialment a les comarques del Pirineu.
La falta de pluges que pateix Catalunya des de fa molts mesos està portant els embassaments a una situació límit. Davant d'aquesta situació, Aigües Ter Llobregat, l'empresa que abasteix el 70% de la població catalana, alerta a Ràdio Estel que si continuem igual, en menys d'un any hi poden haver problemes d'abastiment. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El pantà de Sau a la conca del riu Ter es troba al 20% de la seva capacitat i el pantà de la Baells i el de Llosa del Cavall, tots dos a la conca del riu Llobregat, estan al voltant del 30%. Per això, el cap de Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, Enric Velasco, ha alertat a Ràdio Estel que si en les properes setmanes no plou, s'haurà d'incrementar la fase d'alerta i això implica més restriccions al consum d'aigua. La recomanació de l'ACA és reduir el consum per persona en un metre cúbic d'aigua al mes.
Si, per exemple, agafem la factura de l'aigua, no?, que ens arriba cada dos mesos, que és usual, i mirem els metres cúbics que gastem i ho dividim pel nombre de persones que tenim. Posem que un valor normal per tres persones serien 18 metres cúbics, el qual suposa 6 metres cúbics per persona, no?, cada dos mesos. Bé, si estem en el valor de 6, si fem aquesta divisió i estem en 6, és que hauríem d'estalviar, ho estem fent bé, però hauríem de reduir-lo, a veure si arribem a 5.
Davant d'això, el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que per començar a revertir els efectes de la sequera que estem patint a Catalunya caldria un temporal de 3 o 4 dies a tot el territori.
Ho ha dit a Ràdio Estel el responsable de l'àrea de climatologia del Meteocat, Marc Prohom, que ha explicat que les pluges puntuals són insuficients per omplir els pantans que estan sota mínims.
Hi ha hagut doncs, grans aiguats, recordem els del Tarragonès o també les pedregades de la Bisbal, però són fenòmens molt puntuals, no tenen una extensió geogràfica molt gran, fins i tot també duren molt poca estona, i això no ajuda ni molt menys a pal·liar la mancança de precipitació que tenim. Per tant, el que ens caldria és això, un temporal que cobri bona part del país i sobretot a capçaleres, que és on cal més per recuperar els nivells del embassament.
D'altra banda, ha avisat que cada vegada els episodis de sequera seran més recurrents a Catalunya i que el que preocupa més a causa del canvi climàtic és la seva combinació amb episodis d'onada de calor perquè provoca més pèrdua d'aigua per evaporació. En aquest sentit, el gerent d'aigua Ester Llobregat, José Miguel Dieguez, ha apuntat que si la situació no millora d'aquí a un any, ja hi podrien haver problemes.
A hores d'ara l'abastament no està en perill, l'abastament de poblacions, amb la situació que tenim actualment. Si això es perllonga un any més, doncs segurament sí que tindríem problemes, però a hores d'ara s'estan cobrint tots els usos, totes les demandes, sense cap tipus de restricció, ni es preveu que s'hagin d'aplicar a curt termini.
El gerent d'aigua, Ester Llobregat, ha assenyalat que a hores d'ara la situació està controlada gràcies a les dessalinitzadores que tracten l'aigua parcel·lada per fer-la potable. Unes instal·lacions que des del mes de gener estan treballant el 90% de la seva capacitat, quan normalment ho fan el 10%.
Precisament, un dels exemples dels problemes que ja està comportant la sequera és la situació de Passanant i Valltall, un municipi de la Conca de Barberà.
Des de principi de juliol, que està abastint el centenar d'habitants que hi viuen amb camions cisterna perquè s'ha assecat l'aqüífer que els subministra aigua. El seu alcalde, Magí Ninot, ha apuntat a Ràdio Estel que el cost de la sequera en aquest municipi de Tarragona ja ha superat els 50.000 euros.
La justícia andorrana ja pot citar a declarar l'expresident espanyol Mariano Rajoy per l'operació Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha aixecat la suspensió de la comissió rogatòria i obre la porta a la petició d'Andorra que investiga les actuacions del govern del PP al coprincipat per buscar comptes bancaris de polítics independentistes catalans. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Madrid descarten els arguments de les defenses de Mariano Rajoy i dels exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, que van demanar aturar la comissió rogatòria de la justícia andorrana perquè consideraven que se'ls estaven vulnerant drets fonamentals. La setmana passada la Fiscalia ja va demanar que s'aixequés la mesura cautelar i que reactivés la petició de la justícia andorrana. Els jutges ho han acceptat i recorden a les defenses que la justícia espanyola té un acord de reciprocitat entre estats. Andorra investiga Rajoy, Fernández Díaz, Montoro i diversos alts càrrecs per delictes de coaccions, amenaces, xantatge i extorsió per l'operació Catalunya, quan la policia patriòtica va pressionar directius de la banca privada d'Andorra perquè els donessin informació sobre suposats comptes de polítics independentistes catalans.
Gràcies, Pau. I Anticorrupció demana penes de fins a 21 anys de presó i multa de 3 milions al PDeCAT per la trama del 3%. La Fiscalia acusa una trentena de persones per delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capital, suborn, prevaricació, tràfic d'influències i frau.
Un dels principals assenyalats pel Ministeri Públic és l'exsecretari del Govern de la Generalitat i exconseller de Justícia, Germà Gordó, per a qui reclama 18 anys i 10 mesos de presó. Durant anys, ell va ser el contacte dels qui havien de contractar amb la Generalitat i, segons la Fiscalia, la seva actuació va estar dirigida al benefici d'aquests contractistes i el del partit polític. L'escrit estima que les licitacions esquitxades pel sistema corrupte van arribar als 218 milions d'euros. L'activitat delictiva es va desenvolupar principalment amb Artur Mas al capdavant del partit. No obstant això, l'expresident no ha estat imputat en la causa.
I en política, el govern espanyol no concreta si realment dos comissaris del PSOE es van posar en contacte amb Carles Puigdemont per beneficiar-lo amb una rebaixa del delicte de sedició. Des del Congrés, el Partit Popular ha preguntat de forma insistent sobre el tema, però no ha obtingut cap mena de resposta per part dels socialistes.
El PP vol saber quins van ser els dos comissaris que s'haurien posat en contacte amb Puigdemont per negociar una possible rebaixa del delicte de sedició. La portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha llançat aquesta pregunta al president del govern espanyol, que no s'ha mullat sobre el tema.
¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña? Porque quien quiera que fuera, lo hizo siguiendo sus órdenes.
Señoría, ustedes no tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señoría.
Una altra diputada del Partit Popular ha preguntat directament al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre si va ser ell qui va reunir-se amb Puigdemont, però Marlaska tampoc no ho ha concretat. Des del PSOE únicament es limiten a demanar al PP que no ho faci servir com a excusa per no renovar el Consell General del Poder Judicial.
I precisament qui també ha parlat sobre la reforma del Consell General del Poder Judicial ha estat Joan Tardà. El membre del Consell Nacional d'Esquerra Republicana ho ha fet a la caravana de Ràdio Estel.
Si es volgués que una part del Consell General del Poder Judicial continués sent elegit per les cambres, haurien de donar opció també a les minories i no pas ser un cortijo dels dos grans partits que d'ençà 1977 controlen la maquinària de l'Estat. I per altra banda, com que hi ha una part dels membres del Consell General del Poder Judicial elegits pels mateixos jutges, aquí anem a parar al començament de la meva resposta, que és el biaix ultraconservador d'aquesta professió.
L'entrevista sencera a l'exportaveu d'Esquerra al Congrés la podreu escoltar avui a la caravana de Ràdio Estel a 6:15 de la tarda. I mentrestant, el govern creu que el PSOE no farà marxa enrere amb la reforma del delicte de sedició, tot i l'amenaça del Partit Popular de bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial. A hores d'ara, el govern espanyol i català mantenen les negociacions per avançar en la desjudicialització de la política en el marc de la taula de diàleg, tot i que la taula de diàleg no té cap nova data pública per reunir-se. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El govern manté un discurs similar al del govern espanyol i diu que el Partit Popular ha bloquejat la reforma del delicte de sedició com una arma partidista i com una excusa perquè no té voluntat real de tancar un acord per renovar el Consell General del Poder Judicial. La portaveu Patricia Plaja retreu al PP que durant anys hagi demanat que es compleixi la Constitució i ara el partit no la respecti bloquejant l'òrgan de govern dels jutges. En tot cas, assegura que el PP no farà saltar per als aires qualsevol negociació amb la Moncloa.
Confiem, com ho deia també ara, confiem en que en cap cas el posicionament i els estirabots que està fent aquests darrers dies el PP tindrà cap efecte en la negociació que està en marxa entre el govern espanyol i el govern català.
Sobre el fet que Carles Puigdemont no accepti una rebaixa del delicte de sedició, Plaja afegeix que respecta la seva decisió i que no tenia coneixement que comissaris del PSOE l'anessin a veure per negociar el seu futur polític.
Gràcies, Judit. I fins a una dotzena de treballadors que gaudien efectes pràctiques d'una jubilació anticipada han tornat avui a treballar al Parlament després que la cambra revoqués les polèmiques llicències d'edat que permetien als treballadors de més de 60 anys a continuar cobrant el sou íntegre sense haver de treballar.
Sí, avui han estat obligats a tornar a la feina els 12 treballadors que aquest any s'havien començat a beneficiar de les llicències d'edat just abans que finalment s'aprovés la seva revocació. Els treballadors podran decidir si hi tornen presencialment o si prefereixen fer teletreball. Els 15 treballadors restants que actualment també es beneficiaven d'aquesta mesura s'hauran d'incorporar de nou al seu nou lloc de treball entre el maig i el desembre d'aquest any, en funció de si se'ls hi va concedir aquest benefici l'any passat o anteriorment. Els únics canvis que no hauran de tornar a la feina són aquells que ja tenen 64 anys.
I un últim apunt de política. El govern espanyol no impugnarà davant el Tribunal Constitucional els canvis a la llei de consultes catalana per la presentació d'una candidatura als Jocs Olímpics d'hivern pel 2030.
Segons ha avançat Cert Catalunya, la decisió de no recórrer al text es basa en que es podran convocar votacions d'àmbit comarcal sempre que es pregunti sobre qüestions d'àmbit català i en cap cas de municipal.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix per primera vegada el dret d'una mare en solitari a estendre la durada del permís de maternitat.
Per tant, permet que la mare pugui gaudir del temps de suspensió que hagués correspost a l'altre progenitor en cas que el nadó hagués nascut en una família biparental. El Tribunal segueix la tesi del TSJ Basc i diu que l'interès del nadó no pot dependre de si té un o dos progenitors.
D'altra banda, el Tribunal Suprem ha reconegut el dret d'un pare a la reducció de jornada mantenint el sou per tenir cura dels seus fills amb malaltia greu, tot i no necessitar hospitalització.
És la novetat que porta la sentència a l'Estatut Bàsic del Treballador Públic i que ara el Suprem ha fixat com a doctrina. La conclusió s'extreu d'un cas en què un professor d'un centre públic de Madrid va demanar aquest dret per cuidar la seva filla amb discapacitat que requereix atenció contínua i permanent. El Tribunal de Madrid va concedir la reducció, però el govern autonòmic ho havia recorregut.
I a Catalunya, el monestir de Poblet assegura que tots els documents de l'arxiu personal de Terradelles es conserven intactes després de la intrusió a l'arxiu la matinada diumenge.
Així ho ha informat el Departament de Cultura, que ha afegit que les altres dependències i arxivadors de la mateixa sala tampoc no han estat afectats. Per tant, no cal lamentar cap pèrdua de documentació recollida a l'arxiu. Aquest dilluns, després de les primeres comprovacions, els responsables del monestir ja van avançar que els lladres no s'havien endut documentació rellevant de Terradelles. Els arxivers van trobar un armari obert i documents de l'expresident escampats per terra.
L'Institut Metropolità del Taxi ha immobilitzat prop d'una cinquantena de vehicles BTC a Barcelona des de l'entrada en vigor del nou decret de la Generalitat. L'IMET també ha rebut més de 3.000 peticions de llicències per operar a l'àrea metropolitana que ha de resoldre abans del 31 de desembre. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El juliol passat, la Generalitat va aprovar un nou decret per regular les BTCs, els vehicles de transport amb conductor, amb nous requisits per limitar-ne els permisos i les noves peticions. Des d'aleshores, l'IMET ja n'ha immobilitzat més de 40 vehicles a Barcelona i per ara hi ha més de 10.500 llicències de taxis a l'àrea metropolitana, a diferència de les prop de 3.000 BTCs que hi ha, tot i que poc més d'un miler estan operant els últims mesos. La nova normativa no contempla un número límit de llicències i la possible entrada d'aquestes més de 3.000 peticions suposaria tenir una BTC per cada 3 taxis, una ràtio molt superior a la reivindicació del sector que demanava l'històric U30 o l'actual U15. L'Ajuntament de Barcelona veu prematur encara donar una xifra de quantes se n'aprovaran i caldrà esperar a l'1 de gener.
Tot plegat el dia en què ha començat a funcionar la nova aplicació pública per demanar un taxi immediat amb el mòbil. El servei es diu Pick Me Taxi i forma part de la pròpia aplicació de l'AMB.
El nou servei contempla l'habitual gest d'alçar la mà al carrer en veure un taxi lliure. L'aplicació busca el cotxe més proper disponible, ofereix el cost aproximat de la ruta, el temps d'espera, entre d'altres, tot i que no permet reservar. També veu la disponibilitat de taxis a les parades i microparades. Laia Bonet, tinenta d'alcalde de Mobilitat a Barcelona, assegura que la nova app permetrà reduir els taxis que circulen buits per la ciutat, ja que dediquen un 60% del seu temps a buscar passatgers.
Si el taxi majoritàriament s'està aturat perquè sap que està aturat, rebrà prioritàriament l'assignació d'un servei que es demani en proximitat. Vol dir que tenim menys taxi buit circulant, vol dir que millora la circulació de la ciutat, però també vol dir que milloren els ràtios de contaminació a la ciutat. Vol dir menys emissions.
Des del sector del taxi valoren la iniciativa com una oportunitat que no poden deixar escapar i insten a tots els taxistes a que en facin ús.
Gràcies, Sílvia. I nou assassinat masclista a Espanya. Un home amb antecedents per violència masclista ha matat la seva parella a Càceres. És la víctima 36 de violència masclista d'aquest any, la 1166 des del 2003.
Segons ha informat la Guàrdia Urbana, després de l'assassinat, l'home ha trucat a l'Institut Armat per confessar el crim i ha estat detingut. L'assassí tenia antecedents per violència masclista. Una denúncia contra ell es va arxivar fa uns mesos.
I els Mossos d'Esquadra detenen un noi de 19 anys com a presumpte autor de l'homicidi en una discoteca del Paral·lel de Barcelona aquest diumenge a la matinada. Els agents el van detenir dilluns després d'identificar-lo gràcies als testimonis i als vídeos de les càmeres de seguretat.
Segons ha avançat la Vanguardia, el detingut ha declarat que la víctima el va intentar robar i ell i els seus amics van respondre violentament apunyalant-lo i pegant-lo, tal com queda recollit en alguns vídeos filmats per clients de la discoteca Brises, que van ser testimonis dels fets. Avui l'home ha passat a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta d'aquest cas, que continua sota secret d'actuacions.
La policia catalana també investiga la mort per arma blanca d'un noi de 19 anys a prop d'una zona d'oci a Salou, la nit de la Castanyada.
Els fets van passar al voltant de les 4 de la matinada davant d'un hotel prop de la zona d'oci nocturn del carrer Carles Buigas. Des de l'hotel han explicat que la víctima ha caigut davant del seu establiment i és quan han avisat d'emergències. A banda, dues clientes que venien de la mateixa zona d'oci nocturn s'han assegurat que no han vist cap baralla ni situació conflictiva durant la nit. S'estan investigant ara les circumstàncies i buscant l'autor de l'homicidi.
I ha detingut també un noi menor d'edat a Barcelona com a presumpte autor d'una violació en una discoteca a la Rambla, que també s'està investigant.
L'agressió sexual es va produir cap a les 6 de la matinada d'aquest dimarts a la discoteca Colors Club. La víctima va ser traslladada cap a un centre sanitari i s'ha activat el protocol d'atenció a violacions. El presumpte agressor ha de passar a disposició judicial.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas d'abús sexual a una menor d'11 anys en un túnel del terror a Badalona. La Guàrdia Urbana ha identificat els dos presumptes autors, que són dos menors de 13 anys.
Dins de l'atracció a les fosques, els menors van agafar la nena pels pits i li van fer tocaments. Els pares van interposar una denúncia i la policia va identificar els presumptes responsables, que en ser menors de 13 anys són inimputables.
Acabem de saber, just ara, el jutjat de menors número 3 de Barcelona ha decidit l'internament en règim tancat durant 6 mesos prorrogables del noi menor d'edat detingut aquest dimarts per la violació d'una noia de 19 anys en un local d'oci de la Rambla de Barcelona.
La mesura s'ha decidit durant la compareixença del menor al jutjat i és la que proposava el Ministeri Públic. El noi el va tenir la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va comptar amb l'ajuda del personal de seguretat del local per identificar el presumpte autor de l'agressió sexual. Es tracta del local nocturn Colors Club.
I a l'altre cantó de la balança, Catalunya ha tancat el millor pont de Tots Sants dels darrers anys. L'operació tornada s'ha acabat aquest dimarts amb algunes retencions, però de fet menys que en un cap de setmana habitual en aquesta època de l'any.
Molts conductors han avançat el retorn, la qual cosa ha reduït la complicació a les vies. Per la millor notícia, que el pont s'ha tancat sense cap mort a les carreteres del país. Recordem que havien sortit de l'àrea metropolitana uns 265.000 vehicles. Les cues més importants s'han vist a l'AP7 i la C16. A l'autopista hi ha hagut fins a 10 quilòmetres d'aturades i la carretera que connecta la Cerdanya amb Barcelona ha acumulat 13 quilòmetres de cua en dos trams diferents.
Tot i que tanquem el pont sense morts a la carretera, fins al mes d'octubre hi han mort 131 persones en accident de trànsit des que va començar l'any. Representa gairebé un 17% menys que abans de la pandèmia.
Durant el mes d'octubre, fins a 8 persones han perdut la vida, 13 menys que ara fa 3 anys. Octubre, juntament amb setembre i març, han estat els mesos menys mortífers d'aquest 2022. A banda, hi ha 36 víctimes mortals motoristes, així com 715 ferits greus. La xifra també és la més baixa que la que hi va haver el 2019. El que ha augmentat, però, són els xocs frontals, que representen un 30% dels sinistres mortals d'aquest any.
I encara parlant de mobilitat, la primera jornada de la vaga de Vueling ha tancat aquest dimarts sense incidències a l'aeroport del Prat, malgrat les 25 cancel·lacions previstes. Tot i això, es continuen cancel·lant vols pel que queda setmana.
Segons han indicat fonts de l'aerolínia, al llarg d'aquest dia de Tots Sants hi ha hagut normalitat a l'aeroport de Barcelona. També, segons la companyia, fins a les 6 del vespre no hi ha hagut cap cancel·lació afegida a les que ja es van anunciar dilluns. S'han pogut enlairar el 84% dels vols programats. A banda, per tal de minimitzar l'impacte, Vueling ha activat una quinzena d'autobusos per oferir transport alternatiu per carretera entre Barcelona i 6 ciutats de l'Estat: Madrid, Bilbao, Alacant, Màlaga, Granada i Sevilla.
I atenció als tarragonins, perquè aquesta tarda es farà a la ciutat de Tarragona el primer simulacre massiu d'un accident químic. La prova afectarà 65.000 veïns de 5 municipis diferents que pretén simular una fuita de clor en una planta del polígon químic del sud de Tarragona.
Un assaig per revertir un dels principals errors comesos després de l'explosió a l'empresa Iqoxe el 14 de gener del 2020. D'aquí a 4 hores, és a dir, a 6:45 de la tarda, està previst que sonin 20 sirenes d'emergència química als municipis de Tarragona, la Canonja, Vilaseca, Reus i Salou. Un exercici que també posarà a prova el nou sistema d'avisos d'emergència a través dels telèfons mòbils. Per primera vegada s'avisarà a través del mòbil sobre l'accident als veïns que hauran de confinar-se a casa seva. Ho explicava la regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la ciutat de Tarragona, Cristina Guzmán.
Avui a 6:45 sonaran més de 20 sirenes. Es troben doncs a la zona afectada per aquest simulacre de risc químic. Hem fet un treball molt intens de coordinació i difusió, i així com a nombroses reunions, xerrades amb entitats veïnals, esportives, centres educatius, per tal de donar a conèixer les pautes a seguir davant d'un accident.
Està previst que el simulacre duri uns 15 minuts. La prova sorgeix de la demanda, tant de veïns com d'administracions, de millorar la comunicació en cas d'accident.
Estel migdia, amb Diana Silva.
I tenim novetats en la investigació de l'assassinat d'Helena Jubany l'any 2001. Les proves d'ADN fetes sobre les restes trobades del cos de la bibliotecària no són de Xavier Jiménez, l'únic investigat en el procediment actual.
El jutge de Sabadell, que està investigant el cas, demana ara que es faci una nova comparativa de les restes per assegurar-se al 100% que les restes d'ADN no són seves. També demana a la Policia Nacional que sigui més diligent a l'hora de trobar documents escrits per Xavier Jiménez durant el 2001 per comprovar si és l'autor o no dels anònims que va rebre Helena Jubany abans de la seva mort.
I en plana internacional, aquesta matinada, Corea del Nord ha llançat una desena de míssils. Un d'ells ha caigut per primer cop a prop de les aigües territorials de Corea del Sud. Les sirenes han sonat a uns 160 quilòmetres de la zona de l'impacte a l'illa sud-coreana d'Ulleung.
3 hores més tard, Corea del Sud ha respost disparant 3 míssils de precisió aire-terra des dels seus avions. El president de Corea del Sud ha condemnat enèrgicament la invasió territorial efectiva i ha advertit que és inacceptable. D'altra banda, el Japó també ha condemnat el moviment i ha reunit el seu Consell de Seguretat davant l'augment de la tensió amb Pyongyang.
El ministre d'Exteriors, José Luis Álvarez, s'ha desplaçat fins a Kiev per mantenir contactes institucionals amb el govern ucraïnès i entregar una trentena d'ambulàncies.
Avui mantindrà diverses trobades i rendirà homenatge als caiguts de la guerra. Álvarez ja va ser a la capital ucraïnesa el mes de febrer per mostrar el suport de l'executiu espanyol al país després de la invasió russa.
I al Brasil, l'expresident Jair Bolsonaro no admet explícitament la victòria de Lula da Silva, però ha assegurat que respectarà la Constitució. A més, segons l'agència Reuters, no impugnarà la victòria de Lula.
Mentrestant, els seus partidaris protesten i alimenten la idea que hi ha hagut frau electoral. Tot i que no és així, centenars de camioners bolsonaristes han tallat carreteres en una dotzena d'estats del país. Han protestat contra la victòria de Lula i, en alguns casos, han reclamat una intervenció de les forces armades a favor de Bolsonaro.
I a Israel, Benjamin Netanyahu aconseguirà la majoria pels pèls i podrà governar. Això sí, necessitarà el suport dels grups extremistes.
Aquest seria el resultat de les 5enes eleccions en menys de 4 anys, encara en recompte definitiu de vots. Aquests comicis s'han vist com un referèndum a l'exprimer ministre, que ara mateix té fins a 3 causes obertes per corrupció. Tot i haver guanyat, els partidaris de Netanyahu no tenen la majoria absoluta. El resultat provisional converteix en figura clau l'extrema dreta de Ben-Gvir, qui ja ha deixat clar que, a canvi del suport, vol ser el cap de la policia per refer el cos i permetre'ls disparar contra qualsevol palestí que s'enfrontin.
I un apunt electoral més: a Dinamarca, els socialistes guanyaran les eleccions per la mínima gràcies al vot dels territoris exteriors danesos.
El partit de la socialdemòcrata i l'actual la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aconseguirà en l'últim moment 3 escons d'avantatge a la dreta, que la permetran de seguir governant. Ja ha deixat clar, però, que vol fer-ho en coalició amb alguna altra formació i no en solitari com fins ara.
I atenció a aquesta notícia. A Austràlia, 5 lleons s'han escapat d'un zoo de Sydney i han obligat a tancar el recinte durant unes hores.
Els animals s'havien escapat de les seves gàbies minuts abans d'obrir les portes del zoo i els treballadors del recinte s'han afanyat a buscar-los. 4 dels exemplars han tornat sols fins al seu tancat i la cria està capturada amb dards tranquil·litzants. Cap persona ha resultat ferida, tot i que al parc hi havia un grup de visitants pernoctant per veure els animals nocturns.
I tornant a Barcelona, 9 de cada 10 bars i restaurants de la ciutat es plantegen a pujar els preus abans d'acabar l'any. Més d'un 77% dels establiments assegura que ja ho ha fet i el 87% creu que no, que ho haurà de tornar a fer abans de deixar enrere aquest 2022.
Segons l'enquesta del Gremi de Restauració de Barcelona avançada pel diari El Periódico, la recuperació del sector després de la pandèmia serà molt difícil per culpa de la inflació. La majoria dels encastats coincideixen en que, tot i l'augment de preus, no podran cobrir l'encariment dels costos. Els restauradors asseguren que estan molt enfadats amb els polítics perquè, al seu parer, no saben el que costa tirar endavant uns negocis com els seus en una ciutat com Barcelona. També s'han mostrat molestos amb l'encariment de les taxes de terrasses, les males previsions econòmiques i la reducció d'horaris en algunes zones.
Per cert, que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha obligat a retirar del mercat un lot de lasanya de carn congelada de la marca del Corte Inglés per la presència de crustacis.
Les autoritats sanitàries ja l'han retirat dels supermercats i, a més, han demanat a les persones al·lèrgiques als crustacis que no consumeixin aquest producte. Per la resta de la població, el seu consum no suposa un risc. El producte afectat es ven congelat amb capses de cartó que contenen 2 unitats de 300 grams. El lot en qüestió caduca el 28 de març del 2024.
I atenció a aquesta situació. El nou Institut de Logística de Barcelona està sense ordinadors i sense internet 2 mesos després d'obrir les seves portes.
El primer centre de formació professional especialitzat en logística a Barcelona, que ha de donar resposta a la demanda de perfils professionals del sector, com ara comerç internacional i ciberseguretat, està sense equipaments tecnològics des de l'inici del curs. Segons els testimonis recollits avui pel diari Ara, els alumnes han de seguir les classes i fer exàmens amb el seu telèfon mòbil.
I a Barcelona, precisament al districte de Ciutat Vella, els Mossos d'Esquadra han detingut un home que formava part d'una organització considerada molt perillosa a Alemanya.
La banda es dedicava al tràfic de drogues. L'home era buscat per la policia alemanya i estava implicat en diverses transaccions de marihuana i cocaïna durant un llarg període de temps. En el dispositiu hi van participar agents de l'ARRO davant les informacions d'una possible reacció violenta.
La Policia Nacional ha desarticulat una banda napolitana dedicada al robatori amb violència de rellotges d'alta gamma turistes.
S'han detingut 4 persones i n'han identificat a 6 més, sobre les quals s'ha sol·licitat una ordre europea de detenció i entrega. La banda escollia víctimes preferiblement estrangeres i d'edat avançada. Les vigilaven i les seguien fins que cometien el robatori. Actuaven sobretot en zones com Marbella, Madrid, Barcelona, Eivissa o Palma de Mallorca.
Gràcies, Anna.
Fins ara.
I obrim plana esportiva. Xavi, el Barça s'ha acomiadat aquest dimarts de la Champions amb un triomf davant del Victoria Pilsen per 2-4, amb una bona actuació dels jugadors del filial.
Tenint en compte que l'equip ja estava eliminat de la màxima competició europea i que tenia assegurada la plaça per a l'Europa League, el tècnic Xavi Hernández va fer jugar els més joves de la plantilla i que habitualment no gaudeixen de gaires minuts. Pablo Torre, fitxat aquest estiu, va fer una bona actuació sortint de titular i marcant el segon gol del conjunt culer. El jugador va estar molt participatiu i demana pas per convertir-se en una peça clau en l'engranatge de Xavi Hernández. Ell mateix en parlava ahir al final del partit.
Es muy difícil tener minutos en el Barça, pero también, bueno, tengo admiración hacia ellos, ¿no? Me fijo mucho en todos. Al final son jugadores de élite y, bueno, intento sacar cosas buenas de todos.
També va fer una bona actuació ahir el jove migcampista Marc Casador, que va suplir el lesionat Kessié i que va deixar mostres del seu talent en la seva estrena amb el primer equip. El Barça, recordem-nos, s'ha entrenat avui i no tornarà a la feina fins divendres a les 11 del matí. Ho farà per preparar el duel de Lliga contra l'Almeria, que jugarà dissabte a les 9 de la nit.
Qui ha consumat un altre desastre a la Champions ha estat l'Atlético de Madrid, que no ha pogut classificar-se ni per l'Europa League.
L'equip entrenat pel Cholo Simeone viu una de les pitjors etapes des que el tècnic argentí s'asseu a la banqueta. Feia 10 anys que l'Atlético no es quedava fora de competicions europees al mes de novembre. Ahir dimarts, la derrota davant el Porto per 2-1, combinada amb l'empat a 0 entre Bayer Leverkusen i Bruges, va deixar els matalassers últims de grup. Per això, el mateix Simeone feia una crida a millorar molts aspectes de l'equip.
Nos cuesta, nos está costando, hay que aceptarlo y ver de qué manera podemos
mejorar en Europa porque los números no son buenos, los números son malos, nos hicieron goles creo que casi todos los partidos, marcamos poco y fueron casi todos los equipos superiores.
Davant d'aquesta derrota, l'afició de l'Atlético ja ha protestat i en un comunicat el grup d'animació Frente Atlético ha anunciat que en el partit contra l'Espanyol, que jugarà aquest diumenge, partit de Lliga, deixaran la graderia buida durant els primers 45 minuts. Així doncs, un cop acabada la jornada de Champions d'aquest dimarts, els equips que ja s'han classificat són 14 pels vuitens de final. Són Manchester City, Borussia Dortmund, Liverpool, Nàpols, Porto, Bruges, Bayern de Munic, Inter de Milà, Tottenham, Eintracht de Frankfurt, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid i Benfica, Milan, Salzburg, Leipzig i Shakhtar es jugaran avui dimecres les dues últimes places.
Tot i estar classificat, el qui mirarà de passar ronda com a primer de grup és el Real Madrid, que a 6:45 de la tarda s'enfronta al Celtic de Glasgow.
L'únic objectiu dels blancs en el partit d'aquesta tarda és passar ronda com a primers de grup i beneficiar-se així dels avantatges que suposa de cara al sorteig pels encreuaments de la següent ronda. El Real Madrid va caure la setmana passada, recordem, davant del Leipzig i, per tant, es veuen obligats a guanyar avui per acabar líders. Si no ho fan i empaten o perden i el Leipzig supera el Shakhtar, els alemanys serien qui passarien ronda com a líders d'aquest grup. El partit entre Real Madrid i Celtic començarà a 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe per Movistar. Liga de Campeones, aquesta nit també juga el Sevilla, que sense jugar-s'hi res visita el camp del Manchester City a partir de les 9 de la nit.
En futbol femení, el primer equip del Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper per preparar el derbi català de demà contra el Llevant Les Planes.
El d'aquest dijous és un partit corresponent a la primera jornada de Lliga que es va aplaçar per la vaga d'àrbitres i que es juga aquests dies entre setmana. El tècnic Jonathan Giraldez ha cridat a 5 futbolistes del filial per completar la sessió d'entrenament, que són Txell Font, Maria Pérez, Martina Fernández, Alba Caño i Iona Baradat. El partit entre els dos equips catalans de la primera divisió femenina es jugarà a Sant Joan d'Espí demà dijous a les 9 de la nit.
En bàsquet, fins a 5 jugadors catalans han estat convocats per la selecció espanyola absoluta.
El seleccionador espanyol Sergio Escariolo ha cridat a files a Ferran Bassas del Gran Canària, a Pep Busquets i Joel Parra del Joventut de Badalona, Jan Cubas i Madal Venècia i Eric Vilà del bàsquet Girona per formar part de la llista de 16 jugadors que marxaran dels seus clubs per disputar la tercera i la quarta jornada de classificació per al Mundial. Eric Vilà i Pep Busquets són les dues grans novetats d'aquesta llista. La selecció espanyola de bàsquet jugarà contra Itàlia a Pesaro el divendres dia 11 i el dilluns 14 ho farà contra els Països Baixos en un partit que es jugarà a Huelva.
Encara en bàsquet, aquesta nit hi ha jornada d'Eurocup pel Joventut de Badalona.
Els verdinegres reben la visita a l'Olímpic de Badalona del Prometei ucraïnès. Tots dos equips arriben al partit amb el mateix balanç, dues victòries i una derrota, i el duel servirà, per tant, per definir qui acaba la jornada com a tercer classificat de grup en aquesta segona competició europea de clubs. La penya vol mantenir la bona ratxa de tres victòries consecutives, la darrera en la pròrroga contra el Saragossa aquest passat de cap de setmana en partit de CB. Sobre el rival d'aquesta nit en parlava durant la prèvia el tècnic del Joventut de Badalona, Carles Duran.
És un dels equips que tenim menys informació, un equip molt atlètic, amb molts jugadors americans, els ucranesos són jugadors internacionals de selecció. Bueno, la primera sortida que van tenir fora de casa seva, que estan jugant a Riga, doncs no els hi va anar molt bé, però han demostrat que poden competir contra tothom. Han guanyat a Bursa i l'han guanyat bé.
El duel entre Joventut de Badalona i Prometei començarà un 8:45 del vespre i es podrà seguir en directe per la plataforma de Zone.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona buscarà sumar el segon triomf de l'Eurolliga.
Les gironines disputen a 8:45 el segon partit europeu, el primer que es juga a Fontejau contra els italianes femenina família Esquio. Tots dos conjunts ja es van enfrontar la temporada passada amb una victòria per cadascú. L'Uni Girona arriba al duel després de signar un dels millors inicis de la temporada de la seva història, però les italianes tenen atenció a les seves files jugadores de nivell de l'NBA femení. Les italianes són terceres de grup i les gironines quartes, empatades a 2 punts després del triomf en la primera jornada al camp del bàsquet Landes.
En tenis, nova jornada de partits del Master 1000 de París, el torneig que tanca la temporada del circuit masculí.
L'italià Musetti, el nord-americà Francesc Tiafoe i el grec Stefanos Tsitsipas han guanyat els seus partits aquest matí per 2-16-0 i ja són els vuitens de final d'aquest torneig francès. Ara fa una estona que començarà el partit que enfrontarà el número 1 del món, Carlos Alcaraz, amb el japonès Nishio, que ja aquesta tarda torna a la competició, 2 mesos després de fer-ho per última vegada, el mallorquí Rafa Nadal, que s'enfrontarà a Tommy Paul. Aquesta tarda també ha de jugar Pablo Carreño contra el canadenc Shapovalov. Ahir, en aquest mateix torneig, el jove tenista espanyol Carlos Alcaraz va rebre el trofeu que l'acredita com a número 1 del rànquing ATP, un número 1 que podria perdre si el Masters 1000 de París el guanya Rafa Nadal i ell no arribés als quarts de final.
I acabem amb waterpolo, perquè aquest migdia la selecció espanyola busca tancar l'any guanyant la superfinal de Tenerife.
Fins diumenge que ve a Santa Cruz de Tenerife es disputa el darrer títol de l'any en competicions internacionals i la selecció espanyola és la gran candidata a pujar al podi. Les flamants campiones del món i d'Europa afronten el primer partit d'aquesta superfinal contra Nova Zelanda, un partit que començarà d'aquí pocs minuts, quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda. Demà a la mateixa hora jugaran contra Hongria i divendres contra Austràlia. El seleccionador espanyol, el català Mick Ioca, ha tornat a confiar en el bloc de jugadores que va conquistar ara fa unes setmanes l'europeu. L'únic canvi, però, a l'equip és l'entrada de la jugadora Paula Prats. Tota la competició es pot seguir en obert pel canal Teledeporte.
Gràcies, Xavi. I ja ho sabeu, que cada dimecres intentem entendre millor l'economia amb els companys de l'Espai 08. Avui volem parlar dels fons Next Generation i en parlarem d'aquí uns minuts amb el Ferran Elias. Però primer el que volem fer és posar el termòmetre i veure fins a quin punt aquests recursos promesos estan arribant allà on més es necessiten. Ho fem amb aquesta peça que ha preparat el Pere Juventí Balcells.
Segons les diverses autoritats, els Next Generation havien de ser un manà caigut al cel per transformar l'economia europea després de la pandèmia.
El primer gran repartiment entre els 27 marcava un horitzó profundament transformador. En aquell moment sortíem de les primeres onades de la pandèmia i empreses i institucions van començar a pensar projectes per poder-se beneficiar d'aquesta pluja de milions. Per a una economia com la de l'Estat, aquesta injecció de diners havia d'igualar el ritme industrial amb la producció europea. Per fer-ho, calia digitalitzar les empreses, reindustrialitzar el país i adaptar-se a les noves exigències de sostenibilitat de l'Agenda 2030.
Les autoritats espanyoles celebren cada vegada que poden que Espanya va ser el primer país europeu en rebre aquests fons.
També que és el país capdavanter en el desplegament dels Next Generation i que per aquest motiu el govern espanyol ja està en disposició aquest mes de novembre de demanar la tercera transferència dels fons. És María Jesús Montero, ministra d'Hisenda.
España es el país más avanzado de la Unión Europea en la ejecución de los fondos europeos. No lo digo yo, lo dijo la señora von der Leyen. Yo tengo datos y yo les digo que España va a pedir en el mes de noviembre el tercer desembolso.
Per contra, el Partit Popular fa mesos que alerta que aquests fons no s'estarien desplegant al territori de forma suficient i que Espanya no tindria una posició tan beneficiosa. És el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
La ejecución de fondos Next Generation está siendo en este momento en España muy deficiente. No lo dice un partido político, lo dice la Unión Europea. Somos el peor país en ejecución de fondos europeos. Lo dice el Tribunal de Cuentas, donde nos señala que podemos estar ante una recuperación económica insuficiente por la no utilización adecuada de los fondos Next Generation.
I què hi diuen un dels principals beneficiaris d'aquests ajuts? Els recursos estan arribant?
Doncs el món empresarial veu perill a l'arribada d'aquestes ajudes i en molts casos contradiuen el discurs ministerial a Catalunya. El president de la patronal CECOT, Xavier Panés, ha denunciat les dificultats que estarien trobant les petites i mitjanes empreses per accedir a aquests fons. Segons denuncien les pimes, hi ha una mala planificació, excessiva centralització per part del govern central i la rigidesa administrativa que els allunya de l'esperit original d'aquests ajuts.
Hi ha una sensació generalitzada que aquests fons no estan arribant amb la suficient força a l'economia real.
Xavier Elizondo, responsable de l'oficina Next Generation d'Acció de la Generalitat, corrobora aquest fet i creu que ens trobem davant missatges contradictoris amb tot aquest afer.
Per una banda, tu sents parlar la Unió Europea i diuen que Espanya està pionera. Fa poc vam fer una presentació quan es va passat el primer any del Pla de Recuperació Espanyol, ostres, era quasi triomfalista, era excessiva. Espanya ha estat pionera. És el primer país, i això és una realitat, i és irrefutable, és el primer país que ha rebut el segon pagament de fons europeus, ¿vale? Que va ser el juliol. És a dir, va de les primeres. És país, hi ha països que ni tan sols tenen aprovat el Pla de Recuperació, com seria Holanda. Clar, per una altra banda, cada dia, a diari, sentim queixes de tothom. La setmana passada, el Banco d'Espanya, i en premsa també diverses empreses grans que també s'estaven queixant, no només les pimes. És cert, i jo estic d'acord que està costant que arribi a les empreses.
I des d'Acció, que centralitzen totes aquestes ajudes que arriben a Catalunya i assessoren a les diferents empreses a poder guanyar els diversos concursos dels Next Generation que van sortint, en aquest sentit, des de l'ENS, animen a tothom a rebre aquest assessorament.
Gràcies. En Ferran Elias, professor d'Economia de la Universitat de València i membre de l'Espai 08. Bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda.
Aviam, fons Next Generation, nosaltres hem fet moltes notícies, parlant dels fons Next Generation, sempre en parlem així una mica en general, però comencem com pel més bàsic. En un inici, com es plantegen aquestes ajudes i què són exactament els fons Next Generation?
Doncs són una inversió de diners extraordinària que es decideix a nivell europeu per tal de pal·liar, per tal d'ajudar a recuperar l'economia després de la crisi del coronavirus. En total sumen uns 750 milions d'euros que s'han de repartir entre tots els països de la Unió Europea segons uns criteris, i aquests diners s'han d'anar gastant entre 2021 i 2026. I en principi els criteris el que fan és garantitzar que els diners aniran sobretot a aquells països que van estar més afectats per la crisi del Covid. En particular, per exemple, hi ha una part dels diners que s'adjudica a un país segons quina ha estat la pèrdua del PIB durant l'any 2020. I també tenint en compte la pèrdua acumulada del PIB entre 2020 i 2021. Doncs això serien dos factors que fan que països, per exemple, com Espanya, que van tenir una crisi major degut a la caiguda del turisme, doncs hagin de rebre més diners d'aquests fons Next Generation. Alguns altres criteris no tenien a veure necessàriament amb la crisi del coronavirus. Per exemple, hi ha un altre criteri que diu que un país amb una mitjana d'atur més alta entre 2015 i 2019 ha de rebre més fons Next Generation. És a dir, si tu parties d'una situació pitjor a l'arribar a l'esclat de la pandèmia, també se t'han de donar més fons Next Generation. Això són alguns d'exemples dels criteris que s'han utilitzat per repartir aquests diners.
Entenc que aquests criteris són per decidir si reben més diners o menys. A Espanya també havia presumit, no?, que vam ser els primers en rebre aquests fons. Que uns ho rebessin abans que uns altres també depenia d'aquests criteris o són coses diferents?
Són coses diferents. Els criteris decideixen la quantitat. Doncs aproximadament, per exemple, el 20% dels fons Next Generation han d'anar a Espanya, d'acord amb aquests criteris d'adjudicació. Però la celeritat amb què els reps depenia de com de ràpid fessis uns deures, diguéssim, que t'havia posat la Unió Europea. Bàsicament hi havia dues coses. Els països havien d'aprovar un document conegut com el Pla de Recuperació, que, diguéssim, eren una definició i explicació de les línies de com invertirien els diners d'aquests fons. Això era una part del que s'havia de fer, i després hi havia una altra, que era complir una sèrie de fites legislatives que havia demanat la Unió Europea. N'hi havia moltes, entre algunes de les quals, per exemple, doncs, s'havia d'haver aprovat un pla de digitalització de les petites i mitjanes empreses, o també hi havia hagut d'haver un decret sobre igualtat retributiva entre dones i homes. També el país havia de tenir una llei de canvi climàtic i així moltíssimes altres lleis o plans d'execució que era necessari que el govern tingués aprovat per tal, doncs, de després poder rebre els diners dels fons Next Generation.
I un cop es reben aquests diners, com es distribueixen? Qui decideix on van?
Doncs, la gran part d'aquests diners formen part del que normalment a nivell europeu es coneix com política regional i de cohesió. Val? O sigui, en aquest sentit, és una quantitat de diners extraordinària, però que forma part d'una política de la Unió Europea que ja s'està aplicant des de finals dels anys 80. Per tant, el que vull dir amb això és que són en gran part dels diners s'adjudiquen per sistemes de concurs públic, doncs contractes que es firmen si guanyes una licitació o si ets guanyador d'una subvenció, més, en aquest cas, projectes estratègics. En això, bàsicament, si, per exemple, hi ha un cas que és un pla de digitalització del cicle de l'aigua, d'acord? O sigui, un dels objectius dels fons Next Generation és enfortir, a fer avançar la digitalització de les economies europees. Per tant, una possibilitat és que tu presentis un pla en aquest sentit que pots aplicar a molts sectors. Doncs en l'exemple que comentava, pla de digitalització del cicle de l'aigua vol dir, doncs, millorar totes aquelles infraestructures que es dediquen a la recollida de dades que tenen a veure, doncs, amb la distribució de l'aigua.
Amb quins objectius? Doncs entenc que, entre altres, minimitzar les pèrdues d'aigua en els seus sistemes de distribució, garantitzar la qualitat de l'aigua i també, doncs, a partir d'aquestes dades, poder planificar altres polítiques per anticipar-te possibles problemes que puguis tenir. Doncs com aquest exemple de digitalització del cicle de l'aigua, n'hi ha moltíssims aplicats, doncs, al sistema de salut, a l'educació, a sistemes d'innovació, etcètera, etcètera.
Tora parlava ja de diferents sectors. Hi ha dades ja de quants diners s'han repartit i quins són precisament els sectors més beneficiats d'aquests fons Next Generation?
Val. No, la veritat és que no conec dades així molt detallades, però sí que amb les primeres com informacions que hi ha, jo crec que els sectors que més se'n beneficiaran seran, en el cas d'Espanya, el turisme, el sector de l'automoció, agricultura i salut. Val? Uh-huh. Per què dic això? Doncs, per exemple, un 23% dels diners que rep Espanya en principi es dediquen a modernitzar i digitalitzar el teixit industrial. Per tant, crec, doncs, que el sector automoció, que és un sector molt important dins d'Espanya i que, a més, és un sector clau en la transició ecològica, segurament és una de les indústries que més se'n beneficiarà. I aquesta partida, a més, fa una menció específica a la recuperació del sector turístic, no? Doncs per això crec, doncs, que tant automoció com turisme seran dos dels sectors que més se'n beneficiaran. Després també hi ha una partida molt important a desenvolupament agrícola i lluita contra la despoblació, en diuen. Això és el 20% del pressupost, aproximadament. I també hi ha una inversió del 7% en el sistema de salut. Uh-huh. Que en aquest cas també fa referència a la digitalització. No menciona, per exemple, altres qüestions, doncs, també que són importants, que és com millorar la situació de precarietat que hi ha, doncs, per exemple, de molts infermers i infermeres en el sistema de salut, no? I un altre sector que crec que també se'n beneficiarà segurament és el de la construcció, perquè un 15% del pressupost s'ha de dedicar a millorar les infraestructures.
Doncs, Ferran, com sempre, se'ns menja una mica el temps. Ens quedaven encara unes quantes preguntes per fer-te sobre els fons Next Generation. Crec que, de fet, en podríem fer segurament un altre capítol, diguem. De totes maneres, gràcies, com sempre, per passar per l'Estel Migdia i ens escoltem d'aquí unes setmanes.
A tu, Diana, moltes gràcies. Que tingueu bona tarda. Adéu.
I acabem, com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
La Diada Castellera de Tots Sants a Vilafranca del Penedès ha estat històrica. Els Verds han carregat un castell mai vist abans i considerat fins ara impossible. Es tracta del Pilar, de nou amb forra, manilles i puntals.
Ja ho havien intentat ara fa 20 anys i es van quedar lluny d'aconseguir-ho. Ahir ho van intentar amb una altra tècnica, traient pes al peu i guanyant rapidesa, pujant tots alhora. Una tècnica que els ha funcionat per fer el castell més difícil que s'ha fet fins ara. A banda, els de Vilafranca també han aconseguit carregar el 3 de 10 amb forra i manilles a la segona ronda, després d'un intent desmuntat, i han descarregat el 2 de 9 amb forra i manilles. També avui a les 6 de la tarda el rebrà el president aragonès a la Generalitat per felicitar-los per aquesta fita històrica. Per la seva banda, la Diada de Tots Sants, els capgrossos de Mataró han escenificat la seva recuperació després de la pandèmia. Els del Maresme han descarregat el 3 de 9 en folre després de 3 anys. Els Xiquets de Tarragona, per la seva banda, han carregat la mateixa construcció com el seu millor castell.
El cap de pinyes dels castellers de Vilafranca, Joan Torrents, i també pare de la Marta, l'enxaneta que ha coronat el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals, ha assegurat que la Diada de Tots Sants ha estat una victòria de tot el món casteller.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Joan Torrents ha explicat que mai abans s'havien introduït els puntals en un castell. Torrents, qui també és el creador d'aquest Pilar, ha detallat que l'enxaneta està perfectament, que està a l'escola i que no ha patit cap lesió. Des d'aquí, doncs, ho celebrem. I el cap de pinyes ha posat també en valor aquesta fita històrica de Tots Sants.
Ahir va ser molt gros i, evidentment, cadascú és de la seva colla, però a tots els castellers ens agraden els castells, i quan veus un castell com el d'ahir, és algú que t'emociona, perquè tu el que t'agrada són els castells. I veure el Pilar de Nou d'ahir, és que era impossible no emocionar-te. A més,
i el crit de la plaça, el moment de l'aleta, va ser, és que mira, se'm posa la pell de gallina encara, va ser espectacular.
I de cara als nous reptes dels castellers de Vilafranca, Joan Torrents ha avançat que volen descarregar aquest pilar de nou amb folre, vanilles i puntals que hi van carregar i que precisament la figura dels puntals obre la porta a provar a fer castells que mai s'havien fet com la Torre de Déu.
Espectacle assegurat, eh? En cinema, el documental Woman in the Studio, estrenat al Festival Inèdit, descobreix el procés de gravació del primer disc de la DJ i productora Aus, només fet per dones.
El curtmetratge fa èmfasis en la predominança masculina als estudis musicals. En el disc, titulat La de Temple, hi participen artistes com la Blackie, Tina Pampano, Ange o Demi Sober.
Es que aún hay eso en el estudio que parece que tengas que darte un poco entre codazos para estar cómodo ahí. Entonces dije, vale, ok, vamos a hacer algo. ¿No estás cómoda? Pues vamos a hacer un álbum solo de mujeres.
La DJ i productora Gem House ha detallat que el curtmetratge, més que fer una reivindicació, el que fa és que parla d'una situació que es porta vivint des de fa molts anys en el sector musical. El Festival Inèdit s'allargarà fins aquest diumenge 6 de novembre. I, per cert, que avui dimecres, amb entrada gratuïta, això sí, reserva prèvia, hi haurà la preestrena exclusiva de la peça Grans Èxits, Carretera, Gasolina i Verbena, amb col·laboració amb Movistar Plus.
I en música, la Pegatina, Buos, Stay Home, Su, Peluques, Banda Neon, la principal de la Bisbal, de Maris Gelabert i la Festa Major de Lleida, Déu-n'hi-do, falto jo, només són alguns dels nominats a les diferents categories dels Premis Arc 2022. Els Premis Arc reconeixen les diferents baules de la cadena de la indústria de la música en directe.
Per primer cop, els premis que atorga l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya surten de Barcelona i es traslladen a Lleida en una gala que tindrà lloc el 30 de novembre al Teatre de la Llotja. La presidenta d'Arc, Raquel Bassas, ha destacat l'objectiu de potenciar la contractació artística a la demarcació de Lleida i equilibrar d'aquesta manera culturalment el territori en un any que el sector preveu superar les xifres registrades el 2019 abans de la pandèmia, després de dos anys on pràcticament doncs, no s'ha treballat.
I atenció, perquè quan falten més de 50 dies per Nadal, Maria Carey ja és notícia per això. Aviam, expliquem-ho bé, Olma.
T'agrada, aquesta notícia?
És l'única que volia fer avui.
Vinga, Diana, aquest vídeo...
I és veritat, que... sembla que ho digui irònic, però no, és real. És l'única notícia que volia donar avui.
Doncs aquest vídeo és el que ha penjat la cantant just el dia de Tots Sants, en què un cop passat Halloween, ella mateixa s'afegeix a fer el compte enrere per Nadal. Al vídeo apareix la pròpia Carey vestida de bruixa fins que un ratpenat s'emporten els dies d'octubre i la pantalla s'omple de colors amb la cantant vestida de Nadal i cantant el mític All I Want For Christmas Is You, que cada any genera milions de reproduccions. Per cert, que només mig dia el vídeo ja acumula 25 milions de reproduccions.
A mi no em sorprèn.
Unes quantes deuen ser teves.
Ni confirmem ni desmentim. Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà.
Avui fa 44 anys que The Police publicava el seu primer disc, liderats per Sting. Van donar la volta al món amb temes com Roxanne o aquest Every Breath You Take que escolteu. Nosaltres ho deixem aquí. La producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres, a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.